platges aquí a la platja de Palma.
Moltes gràcies, doncs ho veiem. Tot a punt per garantir la màxima seguretat en aquest dia tan especial, el dia de l'eclipsi solar total. Ho continuarem actualitzant a les 6. Ara hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem a més notícies al butlletí de les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que aquest divendres la saxofonista manacorina Maribel Serra actua a la institució pública Antoni Maria Alcover.
Tèntol, en Celestí Oliver.
I de quan són les 5 i 5 minuts, encetam la tercera i darrera hora de Tèntol d'avui. Continua el control tècnic en Lluís Fortesa, que a més de tècnic també és dibuixant. Ens ha fet sí. Un dibuix fabulós, ara mentre escoltaven Marí Noguet. I avui amb la companyia de la saxofonista manacorina de 27 anys, Maribel Serra.
Entrades que ja s'havien exaurit, però ha sortit una nova remesa davant d'aquest èxit per sentir el viatge de gran força expressiva per a saxo que farà Maribel Serra. La jove intèrpret manacorina s'ha convertit en una de les veus més rellevants de la nova generació de saxofonistes de les nostres illes i després d'iniciar-se a l'Escola de Música de Manacor i formar-se a Palma, se n'anà a Saragossa i finalment a Maastricht, als Països Baixos.
Ha col·laborat amb l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears i fins i tot ha tocat el concert Gebu d'Amsterdam, no sé si ho he dit ben, això, el seu concert de divendres forma part de la programació de la segona temporada de música contemporània que fa la institució mossèn Alcover.
En profunditat.
I en profunditat te la volem conèixer, Maribel Serra, com estàs?
Hola, molt bé, d'altres.
Bé, i tu, a punt per aquest concert que dèiem que s'havien exaurit les entrades, però que n'han obert de noves, no?
Sí, sí, sabeu que hi havia més lloc i ha pogut venir més gent perquè no tenia entrada ni el meu padrí.
Què dius?
Així que tanta sort que n'han obert
com
més.
Com que venguis.
I tant.
Clar, quant de temps fa que no toques a Manacor?
Bueno, ara deu fer ja així un concert així, deu fer un bon parell d'anys.
Ja fa anys, eh?
Sí, sí.
Això que sentíem, que era amb la banda de música de Manacor, què era concretament?
Sí, aquesta obra se diu Manacor Saps i la va compondre Ferrer Ferran, que és un compositor bastant conegut a l'estat espanyol, i l'amor va compondre aposta perquè l'estrenés la banda de Manacor i va emplear melodies de Sant Antoni i les va incorporar en aquesta obra, així que quan la vam estrenar a total li va agradar molt sentir aquestes melodies.
Encara hi toques en la banda de música
sí,
de Manacor?
Claro, sí, sempre.
Quant d'any fa?
De quan tenia 10 anys, així que de sí. 7 anys fa ja.
Però clar, has viscut molt de temps a fora.
Sí, sí, però sempre que venia trobava un reconeu per anar-hi.
Per Sant Antoni segur que venia.
Hombre, sí, sí.
Clar, dèiem que te vares iniciar l'Escola de Música de Manacor, te vares formar també a Palma, llavors partiries a Saragossa i finalment a Maastricht, als Països Baixos. No sé en quin punt ara te trobes de la teva trajectòria,
bueno,
tan intensa.
Sí, ara he estat 2 anys fent feina aquí al Conservatori de Manacor I just en el juny vaig aprovar oposicions a Pamplona, així que ara me'n vaig a fer feina en el Conservatori de Pamplona.
Ostres!
Sí, sí.
O sigui, bona ciutat,
oh? Sí, eh?
De professora, entenem, no?
Sí, de professora de Conservatori Professional.
Uau!
Quines assignatures faràs?
Saxo.
Saxo.
Classes de saxo, sí.
Clar. Perquè tu quan vas començar a tocar saxo?
Jo tenia 6 anys.
En 6 anys?
Sí, vaig començar perquè el tocaven a Lisa Simpsons.
Ah, mira!
De sèrio?
Sí,
clar.
Sí, sí, sí.
M'encanta.
Que bo.
Bon referent, eh, Lisa?
Sí, molt llesta, molt lletrada, molt tot.
Però te vas de cantar pel saxo perquè tenies un altre instrument pensat o no?
No, jo me volia apuntar a música perquè uns amics meus anaven a música i m'han donat una llista amb tots els instruments que podia triar. Jo no coneixia cap i vaig dir, bueno, el saxo perquè el toquen a Lisa Simpsons.
I fins aquí has arribat,
no?
Sí. I encara fas camí. Clar, te vas formar aquí a Mallorca i llavors vas partir a Saragossa.
Quina edat, Saragossa?
En els 18 anys.
18.
Vaig estudiar la carrera allà. Vendria ser com una carrera normal, se diu grau superior, i el vaig fer allà a Saragossa.
Vas acabar a Saragossa i llavors vas partir a Maastricht.
Llavors vaig anar a fer un màster a Maastricht.
Perquè fins en els Països Baixos...
Perquè tenia ganes de sortir d'Espanya i hi havia una professora allà que m'agradava bastant, ja havia fet classes amb ella i vaig dir, mira, i dai, anirem a Holanda, man, què tal?
Quin temps hi vas estar allà?
Vaig estar 3 anys.
3 anys?
Uau. Mm. I què tal l'experiència per allà? Que diries que vares aprendre?
Molt bé. La veritat és que vaig tenir molta més experiència de tocar a concerts, perquè per allà se mou el circuit de concerts, se mou bastant més. I vaig aprendre molt, vaig fer classes amb professors molt bons, també d'altres instruments, perquè a vegades per això hem de fer classe amb professor del nostre instrument, però se pot aprendre també molt amb professor d'altres instruments. Mm.
Veia llunyà tornar a Mallorca, clar, ara has tornat. Bé, no sé quin temps fa que ets aquí.
Fa 2 anys, ara.
Fa 2 anys. Mm. I com has aterrat? És a dir, com has tornat després d'aquesta trajectòria a fora professionalment?
La veritat és que vaig tenir molta sort, perquè tot d'una que vaig tornar, el professor que hi havia en el Conservatori de Manacor li van donar una plaça a Menorca i la va alliberar i m'han cridat jo. Així que va ser arribar i ja tenir feina i la veritat és que està molt contenta.
Si no, no hauries quedat o sí? O ja venies
sí,
per quedar?
Sí, jo venia per quedar, però vaig fer màster de professorat per estar a un institut també. Però ara estava en el Conservatori i estava molt contenta.
Clar, em dic que vas arribar a tocar en el Concert Gebouw d'Amsterdam, que jo tampoc no sé si ho he dit bé.
Sí, Concert Gebouw. Bueno.
Això, sí. Ha estat una de les fites més importants?
Sí, la veritat és que allà tocava amb un quartet de saxos, Holanda, i clar, amb un grup de cambra és molt més fàcil poder-te moure i fer concerts, i va ser una molt bona experiència poder tocar allà. Perquè varen quedar guanyadors d'un concurs de música de cambra i varen tenir l'oportunitat de tocar.
Mm. Clar, també, ho dèiem, has col·laborat en la Sinfònica d'aquí de les Illes Balears, no sé si en moltes ocasions, quan va ser?
No, va ser fa un parell d'any que varen anar a tocar a Menorca, en el Teatre Principal, com un cicle d'òpera, i me varen cridar per anar a tocar, i també va estar molt xulo.
Clar, te criden.
Bueno, m'ha cridat el director de la banda de Manacor, que ja me coneixia.
Clar, que tu, per lo que expliques, fas un poc més vessant de música clàssica o toques un poc tots els gèneres, també? No sé si escoltes jazz, també, o... Perquè, clar, el saxofon, en el final, te pot donar com moltes vies.
Sí, molta gent coneix el saxo per jazz, però realment són com a dos instruments quasi diferents.
Sí.
Un itinerari és el saxo clàssic i l'altre és el jazz, és totalment diferent, i jo he fet clàssic. Que en el clàssic també s'inclou el contemporani, que és el concert de divendres.
De divendres, clar. Com serà aquest concert? Quin recorregut sonor faràs? Quines peces interpretaràs?
Sí, és un concert de saxo tot sol. Estiré jo tot sol tocant el saxo i toc tant el saxo soprano com salt. I quasi totes les peces són a saxo sol, menys una, que és amb electrònica. És a dir, hi haurà una cinta sonant i jo tocaré damunt. I són peces que són com un poc introspectives, després n'hi ha algunes que són més divertides, i exploten com a totes les possibilitats sonores de l'instrument. És a dir, tenen les seves tècniques esteses, que és les sonoritats que no són les convencionals.
Per tant, és un concert amb un repertori més avantguardista.
Sí, exacte.
clar, anava a demanar si són composicions totes teves.
No, no, cap.
Cap.
Jo som intèrpret, no compositora.
Però tu tota sola damunt l'escenari?
Sí.
Sí, sí. I no et fa un pot de vertigen, això? Una persona tota sola, no, tanta gent que te mira
no,
un escenari tan gros.
Més que res és de no cansar-me, perquè m'ha d'estar una hora ja tota sola tot
si te canses, acabes i ja està.
Claro.
Mm. Bé, també estàs curada d'espans en tota aquesta trajectòria que tens, això.
En Iribit jo crec que
clar.
Fuja.
Sí, clar.
Sols actuar tota sola?
No, no ho havia fet mai.
Mai, mai. O sigui, serà la primera vegada.
Sí,
llevat de quan assatges o quan toques a
claro.
Que teva per tu.
Normalment tot ja sempre amb un pianista acompanyant. Que ja te fa un pot de suport moral, saps? Mm. I sí que ets la primera vegada que toc completament tota sola.
Mm. Hi ha qualque autor reconegut en aquestes composicions que faràs divendres?
Bueno, no sé si
la
gent els
cap.
Coneixerà, però hi ha en Thierry Esqueix, que és un organista bastant famós i compositor, i després en Jean-Denis Michet, que és el professor de saxo del Conservatori de Lyon, i... No sé què vos he de dir, no som molt coneguts, no és un Beethoven, un Mozart.
Clar, com t'arriben, però, aquestes composicions? Les has recercat molt?
Són arbres que se solen tot ja, en el món del saxo.
Ja tenc un dubte, però, perquè el saxo tots tenim en ment com sona, no? Però a l'hora de tocar és un instrument bastant complicat, perquè ara d'una hora tota sola jo no sé si me cansaré. Què és el que t'exiges i quines són les dificultats que té? Jo m'encantaria tocar el saxo, un somni frustrat.
Mira,
Connelisa, no?
Sí. Tens una bona mestra.
Connelisa Simpson.
Que pentura no disposa d'hores, no?
Bueno, ara, perquè me'n vagi, sí, t'ho puc fer un parell de coses.
Vinga.
I d'ai, sí, sobretot és el tema de la respiració, que va de tot ja tan seguit, ho has d'entrenar un poc en això, per això és molt important també de vegades no només assetjar per trossets petits, sinó fer passades de tot per anar entrenant, al final és com un entreno. I també hi ha el tema de que se toca amb una canya, que és de fusta, els canvis d'humitat, de temperatura i tot això l'afecta molt. I també depèn, si hi ha l'aire condicionat, se pot secar. I coses així. Això és com el més delicat. Sí.
L'has d'anar banyant.
I abans, com bé, has començat l'entrevista comentant això, que has començat a tocar el saxo com perquè veien a l'Issa Sins
Fones de Televisió. Això li ha
encantat en Miquel. Això és un titular.
M'ha agradat, els cues. Però jo m'agradaria saber també si, bé, després d'anys, els primers anys tocant i aprenent aquest instrument, que és allò que te va cridar més atenció, que més te va apassionar del saxo?
No ho sé. La veritat, el que
també deia... podries haver canviat d'instrument perfectament.
Sí, sí, sí.
Que tan petita devia ser saxo igual que tu de gros, gairebé.
Sí, quasi, quasi.
No, vaig començar amb un saxo més petit, però si sol començar amb un de més petit i després ja canvies.
Clar, ja era teu, perquè a vegades...
No,
el
primer el varen llogar i després ja se compra, sí, sí. Mm. I deia, el que deia de sa banda, quasi vaig seguir tocant el saxo per sa banda, perquè és això que quan tu estàs practicant tota sola no veus molt de pit sa milloria i no t'ho passa bé, però quan comences a tocar amb gent i vas llegint repertori i això, la veritat és que motiva molt.
És a dir, que ets on ets també gràcies a la banda de
claro.
Música de Manacor.
Sí, sí, així és.
I s'ha d'agrair. Clar, quins altres saxofonistes joves de la teva generació illens de Mallorca, de Manacor, destacaries?
De Manacor, no sé n'hi hagi molts. Ara hi ha en Miquel Flores, que és el director de la banda, que també va estudiar a Mallorca, però ell és de Catalunya. I a Manacor no som molt de saxofonistes.
I de fora, de
sí,
fora de Síria,
ho dic per si faig colla, sí.
Bueno, tenia un quartet aquí en gent de Mallorca, també, que eren na Maria de Lluc, que és de Solla, i na Marina de Llat de Pere. I són com les més properes així que tenc de la meva generació.
I ja no funcionava amb aquest quartet?
Bueno, és que un se'n va anar a Menorca, ara
complicat.
Jo me'n vaig, per tant, sempre hi ha molt de truix. I després va d'anar sola a assetjar de Cat de Pere, imagina't
tu. Anava a dir, són dos oposats, clar, però bé, la música tot ho pot, sí. Maria Oel.
Quin ha estat el teu referent vital en el saxofon?
Clar.
A banda d'Analisa, clar.
Clar,
sí.
Bueno, hi ha... Tots els professors que he tingut, la veritat, jo vaig anar a Saragossa a estudiar perquè hi havia un professor que li va Mariano García I això és un poc també el meu primer referent com que vaig tenir.
I deies també que tu t'has dedicat més en el saxofon clàssic, de la música clàssica, però escoltes música clàssica o t'agrada escoltar altra música?
N'hauria d'escoltar més.
D'escoltar més, no?
Sempre he tingut èpoques, és que me'n posava abans d'anar a dormir i això, però ara la veritat és que fa estona que no ho faig.
Clar, una saxofonista de clàssic escolta clar. Sempre... Que escoltes.
Que escolta. Jo
no, jo escolt Antònia Font.
Antònia Font.
Ah, no.
Ni.
No.
Coser i cantar, escoltes, que tenim allà tota l'orquestra.
Sí, sí.
Escolta, una col·laboració no estaria...
Estaria bé. Varen tot ja en el reconeixement de mèrits, quan li varen donar el reconeixement de mèrit de l'Escola de Mallorquí, varen fer un grupot i varen tot ja arranjaments de les seves cançons i va ser molt xulo.
Quines cançons tocàreu?
Varen tot ja Batiscafo...
Que guapa.
Canta, crec... Sí,
això fa res.
Dos anys, crec que era l'any passat. Crec que sí.
Sí. I era un grupet
fet
expressament.
Sí, un parell de músics que va agafar en Lau Puig, que és el que va fer els arranjaments, i van entregar en el reconeixement. Mm.
Clar, col·labores amb més músics, és a dir, això de... jo què sé, fer una quedadeta per un assaig, que llavors pugui d'aquí sortir un concert esporàdic.
Sí.
Sol fer aquestes coses?
Bueno, no molt, però de vegades ho fem. Amb una amiga meva de Manacor també, que li van Joana Maria, que toca el clarinet, qualque pic també mos han juntat per fer concerts. Porto Cristo i això. No és un grup, jo doni molt de joc un clarinet i un saxo tot sol. Per això per deia abans, jo ja dic, sempre necessitam un piano. Així que des d'aquí faig una crida en el piano, si volen tocar amb un saxo, ja estic disposta.
Està bé. Me'n poden telefonar també.
De, sí, de pianistes, molt bé.
Si ara poguessis triar un músic, que te diguessin, pot triar qualsevol músic per col·laborar amb ell, qui diries?
Per
no fa falta sigui saxo, qualsevol.
Per acompanyar.
No fa falta que estigui viu, és a dir, pot somiar.
Molt difícil, eh? Bueno, ara que xerraven de pianos, hi ha una pianista que m'agrada molt, que li diuen Maria Joao Pires, que és portuguesa, i estaria bé.
Vos coneixeu?
No.
No vos coneixeu?
No.
No sé si t'hem previst practicar per Portugal.
Jo crec que Pamplona ja està en fora de bola, com per un moment en fora.
Clar, quin temps estaràs a Pamplona?
És una plaça de per vida, així
que
jo tot d'un em poso a tornar intentaré tornar, però no se sap.
Clar, tu t'ho sent molt Manacor, no?
Sí, sí.
I més tot aquest vincle musical que has dit que tens arrel del poble o del municipi.
Clar, saps quant d'alumnat tindràs?
No sé res encara.
No ho saps encara.
Sé que dia 1 de setembre he d'anar allà. I això és tot.
I has estat abans, però, a Pamplona?
Sí, vaig anar a fer les proves i això.
I què t'esperes, però, d'aquesta ciutat com a ciutat per viure?
Jo m'espero anar molt de pinxos.
Això sí, això no t'ho trauran, en això segur que...
I fer concerts, també, per allà.
Sí.
A part de docència.
Sí, estaria bé.
I més que pareix que ha de ser una ciutat que agrada la música, no?
Sí.
Sí, esperen que sí.
Ara mos ambienta, Lluís Fortesa.
No sabia què passava.
No ho sé, sent molt de trull. I, clar, quins altres projectes tens imminents? Partit Pamplona, però no sé si ja tens calendari de concerts o...
No, de moment no tens res.
Perquè això de fer enregistraments, se t'ha acudit mai? Poden enregistrar la música?
Sí, però no és tan fàcil, perquè necessites un pressupost... bastant important i un grup també és molt important tenir un grup. Jo crec que com a músic tot sol és molt difícil, em manco sent un saxofonista clàssic, és bastant difícil poder fer qualque cosa, sempre necessites un grup de música de cambra.
Perquè clar, allò més important és mostrar la música, no? Tant si és com a solista com si te conviden per fer de solista qualque agrupació, com si és muntant qualque grupet, no?
Sí, sí.
Molt bé, i aquest concert que comença, a quina hora?
A les 8,
divendres. Divendres, a l'institució pública Antoni Maria Alcobé, a Manacor, encara hi ha entrades.
Sí, en principi, si ho vaig mirar l'altre dia, n'hi havia.
Sí, per mort de l'èxit que ha tingut.
Sí, és que no havia fet ni propaganda i ja estaven exaurides. Però ara he fet...
Per Manacor.
Sí.
Això vol dir que despertes interès.
Bueno.
Sobretot també perquè fa temps que no te poden sentir, no?
Claro, sí,
I en directe viure amb aquesta progressió que has fet, ascendent, de tots aquests anys.
Sí, segur que quan te'n vas en fora i després tornes, és com... que ho has de fer millor, així que també ho pot de pressió.
Anirà beníssim, segur.
Tu ara vius en esport. Porto Cristo, eh?
Porto Cristo, no diuen res més.
Vinga, ara contestarem un període de preguntes així més breus. Vale.
El paraulòmetre.
Idò, ja hi som, en el paraulòmetre, Maria.
Sí, bé, ja mos ha dit que ell està a Porto Cristo, per tant, la primera pregunta que era on passes l'estiu és a Porto Cristo. Però com el passes? Sí. És a dir, tu ets una d'aquestes persones que va nedar, ets una d'aquestes persones que se para davant l'aire, com passes tu l'estiu?
A mi m'agradava molt anar a la platja, però de cada vegada, amb aquests estius tan calorosos, fa més peresa i està millor davant l'aire condicionat.
Sí, I on solies anar? A quina cala o platja?
Bé, Pertura no ho vol dir.
Sí. Bueno.
Esport?
Sí.
Per Redalt.
Per Redalt d'esport.
Sí, millor no dir-ho, no donar explicacions, ni net de res.
I quin altre instrument t'hauria agradat tocar o toques? Perquè deies que anant a classes també t'havien convidat, no?, a experimentar amb altres, que no sé si eres típics de piano o guitarra o per on anaven
a
estirs.
A mi sempre m'ha fet molta il·lusió, sobretot ja el cello. Però de moment encara no ho he provat. I vaig provar a tocar bombardí, que també és un instrument super poc conegut, però que sona molt bé, i ho vaig deixar.
No t'hi poses per poc, no? Ho vas deixar perquè no...
Era massa complicat.
Sí, vaig dir, ara no tinc temps per això, ja ho faré un altre moment.
Però en tens un?
No, m'ho van deixar.
Te'l van deixar.
O sigui, instrument de vent, però li agradaria aprendre instrument de corda.
Exacte.
I artista o disc que escoltis aquests dies a banda d'Antònia Font?
M'agrada molt un artista que li diuen Setac, que és del País Basc, i darrerament l'estic escoltant també per ambientar-me per anar a Navarra.
Clar.
I quin tipus de música fa?
Fa com a música folk mesclada amb electrònica.
I canta en basc?
Sí.
Molt bé. I ja darrera pregunta, estàs llegint qualque llibre ara mateix?
Sí, ara estic llegint un llibre de misteri, no me'n recordo l'autor, però se diu Entre los muertos o algo així.
Ui, Maria Bel.
T'agrada?
Sí, molt entretengut. Sí.
Molt bé. És una recomanació que fas.
Sí.
Bé, encara no sap el final, no sabem si al final li agradarà o no.
Lectura si no t'agrada, ja no el recomano.
No, exacte.
No, però ja n'he llegit un parell de queixes saio i són xules.
Sols llegir?
Sí, m'agrada molt llegir.
Que bé. I una darrera pregunta. Si venies de tradició de músics o qualcú que teva...
Ningú.
Pionera.
Havia tocat en la banda de música. Ningú.
Exacte. Ningú. No, va ser per els meus amics de l'escola. Jo anava a música i m'ho va fer llanes i han seguit.
Que bé.
Molt bé, i doncs 27 anys, Maria Bel Serra, aquesta manacorina, saxofonista, que és una de les joves intèrprets més destacades d'aquí de les nostres illes, que ha fet un llarg recorregut, ara és aquí, però se'n va cap a Pamplona a fer classes en el conservatori. Per tant, ara ha arribat aquest moment que joves saxofonistes n'aprenguin i se formin amb tu. És una màxima responsabilitat, no?
La veritat és que sí, però a mi m'agrada molt acompanyar-los en aquest progrés i també molt de pits com a transmetre les coses que sent que a mi a vegades no m'han transmès. Les dues coses, les que a mi m'han transmès, però també les que trob que m'haguessin pogut dir i no m'ho van ensenyar.
Les que t'han agradat i les que t'agradaria que t'haguessin ensenyat. Sí, molt bé, que bé.
De Maria Bel, que transmet aquest entusiasme.
Sí, totalment.
I segurament se transmetrà en aquestes a les aules, o a l'aula. Molt bé, idò, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I sort, i sobretot que sigui un èxit, que ja ho és, amb aquestes pràcticament entrades exaurides, aquest concert de divendres.
Gràcies.
Gràcies, Maria Bel.
IB3 Ràdio és informació. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Gastronomia arxiana amb la senyoreta Brioche.
Les 5 i 31 minuts i ai, la senyoreta Brioche ja és aquí. Tio, com estàs?
Com estàs, Celestí? Com estàs?
Bé, ja ho tens tot a punt.
Pues he de dir que encara no he aconseguit Ai. Tu eres, però bé, ja veurem com ho faig.
Sí, jo també ara m'ha arribat un WhatsApp, tu tens o eres, que te s'obrin. I dic, no, ja tenc les meves. No.
Tu tens les teves.
Sí.
Tots en teniu.
Jo també tenc les meves, sí.
En tenim de la casa, divetres.
Sí, m'ho ha proporcionat a tots els treballadors.
Quina sort. Jo, mira, me l'he perdut aquesta vegada. Bé,
escolta'm,
no passa res.
Et sol s'ha de mirar...
No miraré.
S'ha de mirar entre 5 i 10 segons de manera continuada. Llavors s'ha de girar sa vista. Això són ses recomanacions.
Amb ses ueres posades. Sense ueres ni el mireu.
Entre 5 i 10 segons, llavors que qualcú te deixi les seves ueres, o tu les passes...
Ja ho havia pensat així. I si no, jo miraré en terra i la gent m'anirà descrivint això.
Exacte.
També, què et sembla?
També veuràs com se va pagant els dies.
Si no, per IB3 Televisió ho mostraran tot.
Sí. Mm.
També és aquesta recomanació també m'agrada, de que a través de la pantalla, tot i que és vera que les coses també agraden viure-les, però mira, en aquest cas és una solució.
Però
en
tu,
el meu cas és una solució.
Tu has quedat en el teu radal, no diguis a bon, o has partit d'un altre món?
He quedat en el meu radal. Sí, sí. Però m'he despistat i quan he anat a cercar ueres ja estaven esgotades fa 3 dies.
Clar.
Per tant, ja està. No passa res.
Sí,
jo duc un eclipsi avui de recepta.
Mm-hmm. Segur que serà més bo.
És un eclipsi.
Molt interessa, men.
Jo he volgut, perquè hi ha hagut tant de memes tan divertits per xarxes de gent que feia eclipsis, no? I, de fet, també em va agradar moltíssim la pregonera d'Esmuc, la Magdalena, que va fer aquest eclipsi. Jo no hi era, però just d'haver compartit una xerrada així de missatges amb ella, me va semblar divertidíssim. Llavors, jo avui he fet una recepta que no és meva, la vaig aprendre de fer a l'escola de Barcelona May Hoffman fa molt de temps, però és que és boníssima perquè és com si fos una galleta príncipe, però sense tapa. Per tant, la part de darrere seria el sol i l'o negre seria...
Clar, tenim l'eclipsi en forma de galleta.
en forma de galleta gegant.
Tu, però som a temps de fer aquestes galletes i mentre vegem l'eclipsi podrem menjar un eclipsi?
a lo millor avui ja serà un poc tard, però com que n'haurem de parlar un poc de l'eclipsi durant un mes o dos mesos...
Com a mínim.
Un any. I espero que encara l'any que ve i l'altre hi ha més eclipsis.
Sí, 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 n'hi ha més.
M'enteneu? Sí. Com que passarà tant de temps a que passi un altre, cada vegada que se parli de l'eclipsi serà una oportunitat per fer aquesta galeta gegant. Exacte.
Si volen recordar.
És una... Clar, és una excusa perfecta i, a més, dolça. I jo he sentit que durarà, si m'ajudeu, entre 63 segons i 90 o no sé quants segons, el que seria la foscor, no és cert?
És correcte.
90 segons.
No? 90 segons.
Un minut i mig.
90, clar, sí. Depenent de la situació on estiguis,
depenent de
la
situació, exacte. Per començar, depenent de l'illa i llavors depenent de també la situació d'allà on siguis.
En aquesta galleta gegant també, segons on la deixeu, segons en la posició on la deixeu, durarà 90 segons, perquè està tan bona.
Pensava que diries que s'hauria fos.
No, la gent se la menja rapidíssimament. És molt fina, és cruixent, té aquesta part de xocolata cremosa per damunt. I jo, a més, li pos, pel meu gust, un gers així tot per damunt, i clar, s'àcid, que després seria com un companatge d'una guarnició, un guarniment d'aquesta galeta, que està boníssima, perquè es contrast de la xocolata negra, que és intensa, de gust, després fineta cruixent, i a la vegada, com que és molt primona, és una contradicció, però és lleugera. És unes postres per qui no li agraden les postres, com a jo. És a dir, sí que m'agraden les postres, però curt i bo.
Sí, que no et exigirà més llepola.
No, m'agrada que sigui com un espipellar un poquet de dolç i mentre vas fent sobre taula espipelles un poquet de dolçet, no? I vas jugant un poquet així com entre ses dents a esclafar un pot de galeteta, un pot de xocolatito.
Quina menjarà? Sí, vinga, com se fa aquest eclipsi dolç?
Jo ja tinc gana.
Sí, jo també
m'agrada de berenar.
Jo faries eclipsi a banda ara.
Mira, són dues receptes. Primer diré el que és la pasta i després el que és el farcit. És molt senzill, molt senzill. Encara que sembli que sigui com una broma de recepta, surt boníssima. Mirau, els ingredients serien mantega, 120 grams, la meitat de 120, és a dir, 60 grams, de sucre glaç, un ou i 210 grams de farina. Ho tornaré a dir. Sí. Mantega, 120 grams, sucre glaç, 60, un vermell d'ou i 210 grams de farina. Això, l'únic que hem de fer és jugar a fer farinetes amb el sucre i la farina i la mantega, i allò, quan t'ha fet com unes farinetes, li poses el vermell d'ou. Això farà com a de ferramenta i ja està. No l'heu de pastar gaire, només s'han d'ajuntar els ingredients.
Això està bé, perquè a vegades pastar du feina amb aquesta calor i fa peresa.
És a dir, indicadíssim per gent poc pastadora.
Clar, perquè a més, quan tu treballes així, la mantega amb el sucre i la farina, se fan com unes petites celdes, com a petites celdes, que seria el que fan cruixent i com a que s'esmicoli després la galleta dins la boca. És com una galleta que se desfà, no l'has de mastegar, s'entén? Amb el contacte d'espaladar la calor, clar, se desfà i és boníssima. Llavors, és important que una vegada estiguin ajuntats els ingredients, s'estira un poquet i se deixa refredar. Per després, poder posar-la en el motllo que tu vulguis. Heu de pensar que la suma de tot això és relativament poc. Són 300, són com un 400 grans. Tu pots fer un motllo de 30, un motllo de forn de 30, sí? Circular d'aquests que quasi tothom en té, que té com un cinturó, per exemple, no? Sabeu quin vos dic, no?
Sí, pot
desmuntar.
Això del cinturó sí que m'ha quedat clar.
T'ha quedat claríssim, sí. Bé, això, una vegada estigui freda, perquè se mantega de tornar en el seu ha estat un poc sòlid, perquè l'hauràs tocada i estarà fluixa, l'estiram i la deixem refredar. I a part, desfeim 150 grams de xocolata Wanaha, que seria com una xocolata de 70% de cacau, ara que estan tan de moda que qualsevol lloc poden trobar xocolates amb un percentatge molt alt de xocolata, amb aromes. Aquesta jo la vaig aprendre a fer de xocolata Wanaha, que seria un 70% de cacau, 150 grams, sí? Un ou sencer, dos vermells, 30 grams de sucre i 100 grams de mantega. I és tan senzill com fondre aquests 100 grams de mantega i aquests 150 grams de xocolata en el bany-maria. Ho retires del foc, afegeixes els ous i el sucre i ja està. Se tira tot això a de dins la pasta que tens a dins el motllo i a coure. Hi ha gent que, si té un bon forn, no fa primer de coure la pasta i després... Això és una tècnica, ara he volgut dir massa coses a la vegada. És una tècnica que se diu coure el blanc. Mm. I és perquè quedi més cruixent la pasta, primer la posen dins el forn 10 minuts sense res a damunt, sense esfarciment. D'aquesta manera s'asseca més ràpidament, se cuina més fàcilment i torna a entrar en el forn una altra vegada amb esfarciment posat. És a dir, aquest primer procés, aquest primer 10 minuts, que encara la pasta, la massa, no té, la pasta de galleta, no té esfarciment de xocolata, 10 minuts, 170 graus, la tenim, no està cuita 100%, afegim esfarcit de xocolata i la tornem a ficar dins el forn. A 180 graus, 10 minuts. I ja està. Ja
per tant,
està.
Hem de fer un doble procediment.
Sí, si tens un forn que... Això cadascú té el que té a casa, no? Si tens un forn molt més professional que de vegades pots posar molt fort a baix, doncs poses a baix, perquè hi ha forns que poden medir temperatures de lo que és el sostre, la caixa i en terra, i la solera, no? Si nosaltres tenim un forn, anem a dir elèctric, per dir algo, i amb turbo... Jo recomano que 10 minuts se posi la pasta tota sola, així quedarà més cruixenta. Està boníssima. I ja la tenim feta. Una vegada està freda, tenim una catzeta o una palangana de gerds i els anem posant a damunt d'aquesta galleta gegant per donar aquesta altra presentació. Però tota sola funciona meravellosament.
Clar, aquests gerds ja serien les llàgrimes de Sant Llorenç, no?
Serien, clar, perquè després de l'eclipsi venen les llàgrimes. Clar, sí, no?
Sí. Que finíssim, que estàs a l'estí.
Finíssim, amb la galleta.
A cada gerd pot demanar un desig, o no?
Uau. Ah, clar.
Això ja és...
Clar, perquè aquest eclipsi mos eclipsa també les llàgrimes de Sant Llorenç i hi havien de ser. Bé, se podran veure, però que tots pensàvem en l'eclipsi, però avui hi ha llàgrimes de Sant Llorenç.
I el ball de Bailey, que dèiem abans, què seria?
Això ja no ho sabem.
El sucre...
Ja seria la mossegada.
En pols? Sí. No sé. És que, clar, tio, en xerrar com a de molt de fenòmens que se donaran avui durant l'eclipsi de sol total i que ets en qualcuns dels termes que han sortit.
Les termes de Bailey.
S'anell diamant.
S'anell diamant.
Sí, hi ha moltes expectatives, cosa normal, perquè és un aconteixement que no passa sovint, no? Però que la gent estigui tranquil·la també i a passar un bon moment, un bon vespre i que no ens han de fer mal tampoc ni a colpir-nos a espai petit molta de gent, no? Amb un pot de seny, no? Vosaltres quedeu per Redol també o no?
Sí, per Redol.
Per de vesca nostra, sí.
Sí.
Per de vesca nostra,
sí. No? De Maria no sortirà ni de casa seva.
Jo...
Sí?
A tornar hater, ella.
No, és vera, però que jo me va bé veure-ho per la televisió. I jo tenia una cita amb la meva padrina, i jo no li diré que no a la meva padrina.
També és una bona
Maria,
consideració.
Pots aprofitar per fer aquesta galeta gegant.
Amb ella.
Que són,
i demà mos endús.
Que són ingredients molt senzills. Sí, i se fa ràpida, se refreda molt ràpida, perquè es primona, queda el millor d'un dit de gruixa, i és ideal per fer avui amb la padrina, Maria.
Clar, però que és el que dius, que són ingredients que sempre tens a casa, no? Perquè en el final, mantega, sucre, ous, farina... Bé, la xocolata.
Bé, si no tens de 70% i en tens una altra, també ho pots provar de fer.
Clar.
No passarà res. I si no pegues un bot ara, abans d'arribar a casa padrina, a la benzinera, que de vegades en tenen.
Ella se sap totes les tresques,
Sí. La sol fent aquesta galleta, Tu, tio?
Jo la faig. Aquesta és un èxit total. Jo no la faig gran. Jo ja, diguéssim, a restauració, moltes vegades que la prepar per convidats i de més, ja la faig individual i, a més, la faig rectangular. I m'agrada moltíssim perquè és... Sí, m'agrada molt fer-la. Tenc uns motllos que vaig comanar en el Llauner de Porreres i tenen una mida que és, jo li dic un tu i jo, perquè no és ni gran ni petita. Per una persona és un poc gran, però per dues persones tal vegada és un poc poc.
Mitja per hom.
Però, mitja per hom, sí. Però jo li dic tu i jo. I és aquesta cosa, aquest tamany, m'encanta fer-la, perquè per jo és un èxit sempre... assegurat.
O sigui, de 100% total, assegurat. Has dit, i de per un eclipse total.
Exacte.
És que millor recepta impossible.
Impossible, eh? Impossible.
És que n'he fet expressament, per això has triat aquesta galleta, aquesta eclipsi de xocolata, per avui.
De pasta cruixent, sí. Que seria com una sablé, com una pasta quebrada, amb xocolata forta, guai, guanajà, aquesta... No li agrada a tothom aquest punt de cacau, però a qui li agrada molt. A mi m'agrada.
I si, clar, si no hi som atents, perquè avui no hi som atents, en tantes coses que hem de fer, se pot fer quan tu en vulgui, demà, passat demà, quan sigui.
Sempre és una excusa per ficar-se dins la cuina, que és un taller ideal. A més, com que el resultat se pot compartir, és una meditació activa, el manco en el meu cas, ficar-se dins la cuina és una meditació activa amb un resultat que després se pot compartir. I si fas aquesta recepta, que ja he dit que és de l'escola Hoffman de Barcelona, que a lo millor fa... no sé si 15 anys o més, o 20, que tinc aquesta recepta i l'he feta sovint, serà una excusa ideal. Qualsevol moment, qualsevol dia, qualsevol convidada.
I d'ahir, tio, bon eclipsi. Que aquest eclipsi és com si fos cap d'any.
Quasi.
Vosaltres també. Sí,
demà continua el món.
Menys que passa demà. Menys quanta gent s'ha portat bé i no ha d'anar a l'oculista. Ho hem de fer bé, seguretat total, per favor.
Sí, que tothom se comporti i vegi aquest eclipsi, recordem, amb les mesures de seguretat adequades, amb les ulleres homologades i, sobretot, això, evitar també desplaçaments innecessaris, que per això també hi ha aquestes restriccions de trànsit. Tio, mos retrobam la setmana que ve.
Un beso, Maria, Celestí i Miquel.
Això
sí,
mateix.
La setmana que ve.
Una besada.
Una ferrada.
Vinga, adéu, beso, adéu.
IB3 Ràdio és memòria. Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
I 13 minuts per arribar a les 6 en punt. A les 6 faltarà una hora i mitja per aquest eclipsi total. Com anant fent aquest compte enrere. És que podríem retransmetre.
Que n'hauríem almenar tots dos.
Ja pus.
El podríem retransmetre en aquest eclipsi, que compte enrere.
Els nostres companys de Xiu-Xiu.
Ho faran beníssim.
Companys de Xiu-Xiu. Després ells viuran aquest eclipsi en directe aquí a IB3 Ràdio. Però, mentrestant, anirem tancant paradeta amb un disc que pot ser ben indicat per aquest eclipsi d'avui, el Black Album de Metallica.
Avui fa 35 anys que quatre músics californians varen demostrar que el heavy metal també podia sonar a les ràdios, podia... Bé,
ara, sí, com ara, ara 35 anys sí, després, també.
Podia ser tocat a estadis i podia entrar a les llistes d'èxits, que no era una cosa habitual en aquella època, no. Que heavy metal entrés a les llistes de cançons més escoltades. Perquè un 12 d'agost del 1991 es publicava el cinquè disc de Metallica.
Mira, amb... perdó, en ple mes d'agost, que sí, tampoc sí. No eren dates molt indicades no. Per treure discos.
Mm. Tot d'agost de 1991 sí. Va ser. Aquest disc tenia un títol homònim, però acabaria sent conegut per tothom, que això també era una cosa poc habitual, que sí. La gent canviï el nom del disc. Tothom el va conèixer com a Black Album per la seva portada negra. Vosaltres
sona de bé, eh?
Us agrada Metallica?
Sí, m'encanta, sí. M'encanta.
Sí, sí, sí. A més, clar, són cançons que quan era jovenet, això, les movien molt, eh?
Jo he de dir que, no, que tampoc som un superfan de heavy metal, conec poques cançons, però és veritat que aquest disc el conec bé, i mira que tampoc me l'he posat moltes vegades.
És que és el seu conec, gran disc, el gran disc de Metallica. Èxit.
Però sí, tu, sí. De portada negra, vas a la remasterització que surt una serp enrodillada, o això ja era la portada de original? Lluís portada, Fortes, el nostre tècnic, mos ho confirma, sí, sí. És original, d'acord. Idò, i Black Album.
Black Album. De Metallica i dir White Album dels Beatles.
Exacte, però...
No sé si bé.
Tampoc passen molts sí. De grups, això, que canvien el nom, i sobretot si és el nom de la banda, el disc, directament, era Metallica, igual. Mm-hmm. I la gent li va canviar el nom. Li va dir Black Album.
Aquí de Nets and Light, Enter Night. Eh? Ah, bé. Va bé per avui, també, sí, una cançó d'Eclipsi.
Pasta.
Exacte. Aquest Black Album va ser un punt d'inflexió per Metallica, ja que després d'anys sent una de les bandes de thrash metal més reconegudes, varen passar a fer un heavy metal, podríem dir, més comercial, més per tothom. Varen crear un so més simple, amb més importància dels riffs de guitarra i de les melodies, i també aconseguiren així arribar a un públic més ampli. Get down! Un produït per en Bob Rock, que va ser molt important per aquest Black Album, sobretot perquè, tot i haver creat un so més comercial, no va convertir a Metallica en una banda de pop, ni molt manco. Això el va convertir en el primer àlbum de la banda a arribar al capdamunt de la Billboard 200.
Ja m'ho diràs.
És fort, això. I el heavy metal es convertia en música de masses. See you. Però si una cosa varen saber fer bé en aquest disc Metallica...
Sí.
És una cosa que
passa.
Que tothom coneixerà.
Una de les balades, no sé si més famoses de la història, però molt coneguda i molt versionada.
Varen demostrar que els heavies també podien ser... fluixots, oh? I fer...
No fluixots, tampoc és això.
Sensibles, sí.
Bé.
I podien fer volades,
clar.
Com aquesta. Nothing Else Matters es va convertir en l'èxit total,
total de
la banda, una cançó que posen de comptar que va néixer sense bola.
Com que sense bola?
Sense bola.
Què vol dir?
En James Hetfield, el cantant de la banda, xerrava per telèfon en la seva lota. Amb una mà tenia el telèfon, en l'altra tenia la guitarra i feia puntejor mentre xerrava.
No devia trobar que fos molt interessant la conversa que tenia.
Se va posar un poc en la lletra. Clar. Però bé, va acabar fent aquests primers compassos del tema, xerrant amb la seva lota per telèfon. Mira, així sense bola, quasi.
No me passa.
No, jo tampoc me passa.
Bé, James Hetfield, que jo volia dir que té una manera de cantar i una veu com a super reconeixible, pens també, igual que les guitarres. Però bé, no sé, en Lluís Fortes és el nostre tècnic.
I de fet, també he dit que, no me'n record qui dels quatre de la banda, era tenista professional.
Sí?
Crec que sí.
Lars
Ulrico.
El bateria. Sí.
Molt mític el bateria, també, de Metallica.
Era tenista professional.
L'ha apuntat en Lluís Fortesa, que els ha vist en dues ocasions.
Ho
recordes? On els àrbits? Dues vegades. Ara mos ho diu, a Madrid i a Copenhague. Fa poc.
Fins a Copenhague.
Bé, pega, però que en Lars Ulrich pegues fort en el tenis, perquè pega fort a la bateria, no?
Però bé, aquesta cançó Nothing Else Matters és una cançó tan allunyada de l'habitual de la banda que inicialment ni pensaven en afegir-la al disc. També era molt personal del cantant, era un tema bastant personal, però al final, clar, la varen afegir.
I ho capgiraria tot, perquè de fet és la cançó més reconeguda i reconeixible de Metallica.
Reconegudíssima, és que poden dir que la coneix gairebé tothom en aquesta cançó.
Es poda que tenen ses cançons i es poda de sa música que jo m'ha duit ara recordar imatges que no me'n venien mai, no m'havien tornat a venir en el cap, a no ser que escoltis una cançó.
Això que deia Miquel, que no em feien comptes perquè era molt personal, que diu la lletra I never opened myself this way. És a dir, mai s'havia obert així. En James.
A més, ho va escoltar tot el món.
Una cançó molt personal que també tothom va interioritzar personalment dins que teva, dins el teu quarto, però també molt compartida amb les amistats.
I un disc també que va obrir la veda, o com se digui, perquè té la cançó de Unforgiven, que després té The Unforgiven 2 i Unforgiven 3, que totes són boníssimes. Així és que...
No sabia, Maria, que eres tan fan de Metallica.
Jo també sóc eclèctica, Miquel Junc. Com tu.
Que t'amagues coses.
Clar, i en cançons i en discos com aquest, amb el Black Album de Metallica fa 35 anys, que el heavy metal també entrava dins altres espais.
Exacte.
I
Metallica s'ho convertia en un dels grups més reconeguts dins uns ambients més comercials, no?, per tots els públics.
Així és, però abans d'acabar, ja que avui podem escoltar un pot de heavy metal,
sí.
li han demanat a en Lluís que tria una cançó, avui perquè avui tens l'oportunitat. És...
O Fortesa. Lluís,
a quina Fortesa té autoritat.
O Sorpresa, vinga, que m'han quinat Sorpresa molt fa.
Ja sa més que ha dit tot el Lluís.
No, va de bromes, el nostre Lluís.
Bona tria per aquest compte enrere cap a l'eclipsi. Vius i prudenci, sobretot.
Per favor.
Maria, Miquel, fins Lluís, demà. Gràcies. I fins demà. Bon eclipsi.
Fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia. En el decurs de la jornada, amb el dispositiu especial de seguretat amb motiu de l'eclipsi, s'han registrat...